Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Aquests pròxims 45 minuts parlem al món a RAC1 de... un personatge icònic, un personatge que forma part de moltes generacions, de diversió, d'aventures, però que no seria res, sens dubte, sense la seva música i sense la seva banda sonora indiscutiblement. Arnau Tordera, mestre, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
De què va avui el secret de l'èxit? Em sembla que t'ho deixem bastant clar, no?
Home, i tant que sí. Doncs mira, m'atreviria a dir que l'expectació per l'estrena de la pel·lícula està al mateix nivell que l'expectació que hi ha al món musical i en general per descobrir també la nova obra de John Williams. El compositor americà ha celebrat enguany el seu 91è aniversari i a ningú se li escapa que probablement estem davant d'una de les seves darreres composicions, tot i que amb John Williams mai se sap. Aquells que ja han tingut la sort d'escoltar la nova banda sonora i de veure la nova pel·lícula diuen que sintetitza l'estil compositiu tan característic que ha anat elaborant i perfilant durant 70 anys de carrera. Per tant, hi trobarem melodies de gran bellesa, harmonies riques, ritmes trepidants i, sobretot, una orquestració exuberant plena de matisos on fins al detall més minúscul és tractat amb una cura absoluta. El que sentim de fons, de fet, és l'única peça de la banda sonora que s'ha publicat fins ara, el tema dedicat a Helena, que a la nova pel·lícula acompanya a Indiana Jones a la seva aventura. Un solo de violí de gran sofisticació i expressió que probablement manifesta el caràcter de la noia. Però el que de ben segur apareixerà en algun moment o altre serà aquella peça amb la qual tots plegats identifiquem el personatge. Una música que s'ha fet completament inseparable del mite i que s'ha guanyat un lloc d'honor a la memòria col·lectiva. Aquí la tenim. El tema principal de la banda sonora del film Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda, que acabaria convertint-se en una de les peces més identificatives del compositor. Pocs s'imaginaven Steven Spielberg i John Williams l'any 81 que aquella aventura que començaven conjuntament amb Indiana Jones seguiria ben viva més de 40 anys més tard. Per comprendre com va gestar-se la peça, ens hem de remuntar a inicis dels 80. Spielberg tenia un nou projecte entre mans, les aventures d'un atrevit arqueòleg, i tenia clar que aquelles aventures havien d'anar acompanyades d'una música tan atractiva com ho era el personatge. La primera tasca del director va ser encomanar a Williams a confeccionar aquella nova banda sonora i va ser l'encàrrec de compondre una melodia que el públic pogués identificar ràpidament i que connectés de manera sonora amb l'imaginari del personatge d'Indiana Jones. El compositor va acceptar el repte i, com era d'esperar, el va assolir amb escreix. De fet, és que no només va oferir-li a Spielberg el tema musical que aquest li havia demanat, sinó que n'hi va portar un parell. Davant la circumstància de trobar-se amb dues melodies atractives escrites per John Williams, el repte que sorgeix és haver-ne d'escollir només una. I en aquest sentit, Spielberg va optar pel camí més fàcil. Va dir que totes dues li agradaven i va suggerir-li que les unís per crear una nova peça. De fet, aquests dos temes musicals tenien similituds rítmiques i melòdiques perquè, al cap i a la fi, apuntaven cap al mateix concepte. Això facilitava el fet d'unir-les i el repte de conjugar-les en una mateixa obra perquè ja tenien una connexió entre elles. La primera vegada que Steven Spielberg va sentir les dues melodies va ser quan Williams li va ensenyar tocades al piano, així que devien sonar més o menys com ara les sentirem. Escoltem un d'aquests dos temes que acabaria convertint-se en el que aporta contrast a la peça final. Aquí el tenim. S'insinua lleugerament el caràcter d'Indiana Jones, però té un aire més líric i menys aventurer. Després sentirem com l'utilitza a la peça final. Però aquell que va acabant sent realment conegut, xiulat i repetit va ser l'altre tema. Una melodia que el mateix compositor explica que va idear creant diverses permutacions musicals. És a dir, partint d'unes mateixes notes, va anar fent petits canvis per aconseguir que les melodies que van apareixent s'assemblin entre elles, tant a nivell rítmic com intervàlic, però que al mateix temps aportin novetat en tot moment. El resultat final és una atractiva melodia que pren la forma d'una muntanya russa sonora que sempre vol anar més i més amunt. Finalment, quan assoleix el punt més alt, s'hi recrea aconseguint un final ben conclusiu. Escoltem-ho tocat al piano. Si us hi fixeu, és la mateixa idea musical, repetida a diversos llocs del registre, però en tot moment va fent un ascens que culmina i quan arriba al cim s'hi acaba recreant i ens subratlla que, en efecte, ha acabat. I aquí ja tenim la reexposició de la melodia. Com totes les bones melodies de John Williams, té una facilitat increïble per quedar-se gravada a la nostra memòria musical. I partint d'aquestes dues atractives melodies, John Williams encara va fer un altre pas creatiu per convertir-les en la peça que coneixem avui. Va convertir-ho tot plegat en una marxa, és a dir, una música que té un notable caràcter rítmic i que, si es volgués, es podria seguir caminant. Perquè les marxes fan això, marquen el pas. A més, gràcies a la instrumentació simfònica, va aportar-li el caràcter d'aventura èpica que tan bé li funciona. A les orquestracions de John Williams, tots els instruments de l'orquestra són importants i estan molt ben utilitzats, en el sentit que treu molt rendiment de cadascun dels timbres musicals. A la marxa d'Indiana Jones hi sobresurt especialment la secció de vent metall de l'orquestra, ara ho veurem. La melodia, en forma de muntanya russa, és interpretada a l'uníson per diverses trompetes. Amb aquest so es converteix immediatament en una melodia èpica, grandiloquent i que ens crida a l'aventura. Fixeu-vos-hi. És un tema molt ben escrit perquè situa les trompetes a la tessitura perfecta perquè brillin a la part superior sense que acabin sent estridents. Però no només les trompetes tindran un paper rellevant a la peça. La secció greu de vent metall, amb els trombons com a protagonistes, seran els encarregats d'accentuar el ritme de marxa de l'acompanyament. Les marxes acostumen a potenciar el caràcter rítmic per marcar el pas d'aquells qui la segueixen i John Williams va idear un patró rítmic molt singular per marcar el pas de la seva marxa. Aquest és el patró rítmic que anirà repetint-se durant força estona al llarg de la peça. Gairebé és tan identificatiu com la pròpia melodia i és un recurs força habitual en altres composicions de John Williams. Té una pulsació, unes pulsacions fortes i afegeix petites subdivisions que la separen. Sobre aquest patró constant, que interpreten trombons, violoncels i contrabaixos amb un reforç de les timbales, és on anirà desplegant-se la melodia trompetística que hem sentit abans. I a mesura que la peça evoluciona, la instrumentació anirà fent-se cada vegada més i més densa i tota l'orquestra al complet acabarà interpretant la melodia amb gran exuberància. Serà interessant fixar-nos com va creixent justament a partir d'aquests elements que acabem de sentir. Endinsem-nos ara en aquesta música aventurera i trepidant. D'aquesta marxa n'hi ha moltes versions. Algunes inclouen altre material temàtic de la pel·lícula, seran fet diverses versions per cadascuna de les pel·lícules, però nosaltres escoltarem la que es basa exclusivament en els dos temes d'Indiana Jones que John Williams va inventar-se ja fa més de 40 anys. Escoltem-ho. Comença justament amb el patró rítmic, el registre greu, i fixeu-vos que l'anirà mantenint. Apareixen les quatre trompetes a l'uníson exposant la melodia. És un so poderós i enèrgic que sobresurt per sobre de l'acompanyament. La melodia, quan arriba al final, el reafirma. I aquí tenim la segona exposició, i atenció, perquè ara a la part superior del registre s'hi suma el vent fusta, acompanyant amb el patró rítmic de la marxa. I arriba un canvi de melodia. Aquí se'ns exposa l'altre tema que va compondre John Williams. La instrumentació té un caràcter molt diferent. Són les cordes les que sobresurten i tot plegat té un so més vellutat. Com ha passat abans, tenim la segona exposició d'aquesta nova melodia. Ara amb molta més densitat orquestral. Hi apareix també la caixa, la percussió. El caràcter de marxa s'accentua, els metalls es pateguen i fixeu-vos en aquests focs artificials orquestrals. El vent fusta a tota velocitat, el registre més agut de l'orquestra, i amb això preparem una altra exposició de la melodia principal, ara amb tutti orquestral. Aquí tenim absolutament tota l'orquestra al complet. El vent metall interpreta la melodia i la resta d'orquestra acompanya, ara amb un patró rítmic que s'ha anat fent cada vegada més complex. Fixeu-vos en aquesta repetició del final i atenció perquè canviem de tonalitat. Aquí sentim com com els trombons fan com una segona melodia, una espècie d'eco o com una resposta a la melodia principal. I tot plegat està en una tessitura força més aguda que la d'abans, per tant les trompetes encara sonen més potents. Aquí tenim l'última exposició, on destaca sobretot el doblatge de la melodia principal amb el glockenspiel, aquella espècie de xilòfon de metall que sona tan agut com si fossin espurnes. I arribem al final, on encara tindrem temps d'escoltar una coda ben cinematogràfica, les quatre trompes fent una dissonància entre tota l'artilleria de metalls, i amb això acabarem la peça. De ben segur que aquesta gran melodia tornarà a sonar demà a les sales de cinema, i segur també que acabarem xiulant-la en algun moment o altre.
Una abraçada molt forta, mestre. Fins aviat.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Arnau Tordera, fent un mestratge novament sobre aquesta cançó i sobre el mestratge també de John Williams, que totes les peces musicals que fa encadena èxit darrere èxit, i més que èxit el que fa és crear-nos un univers mental que quan sentim, quan posem les cançons, quan sentim l'Arnau Tordera en el jarre, dius, hosti, si aquesta és la d'aquesta pel·lícula, és d'aquesta pel·lícula, d'aquesta altra. I això només ho fan els genis.